S'ha evitat todo. Tornar-les a col·locar.
Sí, sí.
Que no, no havia la, la distància.
Això és difícil. Ja, no és per fer-vos enveja amb això de les obres, però jo és que, visc a Sant Feliu, i estem fent el soterrament de les vies.
Home!
I allò, us asseguro que t'estàs hores mirant amb badalit com fan els forats, com van aplanant el terra, com van desviant les vies. És brutal.
Et recordo, no vull desanimar, que en una obra de la dimensió, ara anem al tema futbolístic, una obra de la dimensió de les Glòries, van començar a fer el túnel i es van desviar, es van equivocar i van anar a parar les vies del tren. I quan estaven a punt de fotre el forat i caure les vies de Renfe, van dir, hòstia, nos hemos equivocado.
Això un error pot dir de qualsevol.
Per això, cap enrere...
Vas serrant i vas fent un forat, no te n'adones i pam, ha trobat el tren.
Vull dir que no us passi res. No. Això a les Glòries, que hi havia lo mejor de lo mejor fent les obres i aquells aparatos que tot el dia estan allà mirant, que dius, però què mires?
Con el láser. Esperem que no caigui cap edifici ni res per l'estil, però vaja, que també estem entretinguts allà.
Jo veig, jo veig. Bueno, anem amb la pregunta.
Per això m'he acostat avui al Camp Nou, eh?
I què?
La sisena grua que fa paret amb el cementiri. No sé si l'Espai Barça també inclou el cementiri, espero que no. Perquè està bé que sobria...
Pues jo l'inclouria,
sí?
Eh?
Jo també.
Home, guanyarà un grapat de socis.
Escolta, un... Com es diu això? Un columbari?
Claro.
Un tour.
Jo vaig intentar fer-ho i va haver allà sus más y sus menos, eh?
Quantes cendres de difunts deuen pulular pel voltant del Camp Nou? Quanta gent ha anat allà a llançar les cendres? Sí, està ple. Si és més, en les obres em consta que tota la pols dels veïns, la majoria són cendres de difunt. Els estan movent allà i la de gent que ha anat...
I el que treballaran demà, ho sabies tu?
Sí, l'Ajuntament ha donat permís.
No, però els veïns no volen. Aquí hi haurà una mica de rifirrap, eh?
Bueno, jo soc veí, ara arribo a un punt que dic, bueno, tanta obra ja, la veritat és que...
Per sèrie, una persona que no hem presentat sempre m'havien dit que és el... Igual d'impuntual és la persona que arriba 5 minuts tard com la persona que arriba 5 minuts abans. S'ha d'arribar a l'hora. I l'única persona que arriba a l'hora sempre clavada és Laia Cervelló de Dia Leti.
Bueno,
a l'hora. Sempre diu, ai, arribo justa. No, arribes quan has d'arribar, que és per estar aquí dient bona tarda. Ja la tenim aquí. O sigui que benvinguts.
Bueno, anem a la pregunta. Quin titular trien per dilluns, no?
Exacte.
A veure, va. Comencem, Àngels Prieto. Comença el joc. A veure, per dilluns, amb quin titular esmorzarem?
Recordem les opcions, per si de cas. Sí, va. Es menja els lleons devoren els cadells del Barça, sona Valverde o Xavi Quédate.
Jo vull ser positiva, m'encantaria aquesta del Tigriño, però crec que dilluns, si guanya el Barça, començarem ja a sentir bastant allò del Xavi Quédate.
Xavi Quédate, això per dilluns, si guanya el Barça.
Com està la cosa, que tampoc no veus clar qui pot venir, el ronron aquest de que ens quedem amb el tècnic...
Bueno, ens quedem, de moment ell no diu que no es vol quedar.
Ara
entrarem en matèria, perquè aquest dia comentem... Ja veig que serà el colabrot fins a final de temporada.
Quique?
Em costa que hi ha algú que està més proper a entrenar al Barça que uns altres, perquè la prova és que hi ha vingut un amic del senyor Laporta, que es veu que van fer la primera comunió tots plegats, que és aquest jueu que porta el Lewandowski i ara porta el Hansi Linge.
El Pini Sahavi.
Exacte.
Aquí, perdona?
Es diu Pini Sahavi.
Sí, Sahavi, el jueu.
Pini Sahavi.
Aquí hi ha una... s'apropen molt els interessos, no les ganes, m'entens?
Bueno, però aquest és el bo, no? L'entrenador, aquest no és l'entrenador recomanat?
El Hansi Flick,
l'altre.
El de Servi.
Sí.
El de Servi és el del Brighton, que
però aquest no és l'amic.
No, però no pot vindre perquè ni tenim amistat amb el seu representant i s'ha de pagar. I el club està ara com per no pagar ni la llum.
Però si aquest, tothom diu que el que ha assenyalat Pep Guardiola és... Bueno, el que diuen que tothom, és aquest, el Servi. Aquest no vindrà, aquest?
No, perquè s'ha de pagar. Té una clàusula per sortir del Brighton.
Ah, no.
I el Brighton no...
Hauria de fer com Xavi, pagar-la ell. Sí.
Bueno, pues que la pagui, no? O no té ganes de venir... Perquè em consta, president, que vostè va dient que tothom va venir al Barça.
Tinc cua, eh? Tinc cua de gent, d'entrenadors, que em truquen cada dia, he hagut d'agafar el telèfon, posar un mode de silenci, un mode avió, perquè és que tinc el telèfon que se'm queda sense bateria, que no em paren de trucar i enviar whatsapps, és que s'ho m'ofereix al Barça.
I a quin titular creus que posareu a dir Atlètic el dilluns?
Moment, que el Quiquet, vostè ha dit el titular?
Jo no he dit el titular, jo soc pro Xavi, a mi m'agradaria que Xavi...
Vale, però si està Xavi, quédate.
Xavi, quédate també. Jo només perquè em fa gràcia, sona Valverde. Perquè aquell meme que està corrent per les xarxes amb la cara de Valverde el dia que va marxar, amb l'escut del Barça a la inversa, al cotxe, rient,
em sembla increïble, però no, no, però perquè creguis el que passarà, però m'ha encantat.
És veritat,
l'imatge
que
ell ve...
Sí, posa't el micro.
Claro,
sí, sí. 500 años de radio y 1000 vacunas y no sabemos hablar al micro. Vamos a dejarnos de gilipolleces y vamos a hacer nuestro trabajo.
Tiene razón.
Ahí está, el rapsoda de la palabra, el trilero de la sílaba. Vamos con el jornalero del elogio.
No sé on veurà, senyor García, el dia de demà passat, que és el diumenge a les 9, el dia... Sí.
Aquí li podem preguntar com veu el partit, és a...
Hombre,
a Santi Segurola.
Hola, buenas tardes. Sí, bueno, yo veo...
En un moment et fa l'anàlisi.
Yo veo un partido trepidante. Y el Barcelona, yo os aviso que no tiene nada que hacer, porque el Athletic de Valverde... tiene una velocidad de juego desbordante. La diferencia con el Barça es como si comparáramos un tren de cercanías con un ave. Pues ya sabéis el que va a llegar antes y el que va a quedar después. Pero así va a ser el partido.
Van como
un
divendres que arribes fos a escoltar Santi és acabar de rematar-ho bé. Posem una mica en situació. No, però francament és una persona
formidable.
M'invitaste, no sé si t'acordaràs, a tu casa a Madrid, cerca del Bernabéu, que tenim una xarra de futbol. Sí, sí, vam tenir una bona xarra. Bé, molt bé, vam estar molt bé, ens vam seure una butaca d'aquestes d'avi, d'aquestes que t'agafa el cap i clar, és veritat que estava molt bé.
Et vas a dormir.
Hi havia la calefacció posada.
Muy fuerte.
Quin perill.
Vaig estar aguantant, vaig a qualsevol enèrgic i al final...
Segurora i Bielsa hauria de ser un tàndem, una bona.
No, però va ser molt amable, ens va fer unes pastetes.
Ho és una gran persona.
Uns sandvitxos.
Uns sandvitxos, exactament, mitja tarda, viu al costat del Bernabéu i, escolta, va ser una xerrada brutal. Bé, posem una mica en situació el partit perquè és un partit bomba, és el penúltim de la propera jornada. Atenció, perquè poden passar dues coses interessants.
A veure, què pot passar?
Si el Barça guanya, pot acostar-se a una lliga complicada, però no impossible.
Bueno, jo la veig impossible.
Però no només si guanya pot acostar-se a una lliga, sinó que si guanya deixaria la cinquena plaça a 11 punts. Per tant, virtualment asseguraria el Barça un objectiu de mínims, que és quedar quart classificat. I atenció ara, perquè el Quique Guasch fa estona que està escalfant-se la banda.
A veure.
Avui ens porta una píndola de les seves.
Atenció.
I explicarem per què. Supercopa d'Espanya. Ja hi ha dues places definides. Athletic Club i Mallorca. Que Aràbia no estan massa contents, però aquests dos van directament a la Supercopa d'Espanya. Un que segurament hi anirà és el Real Madrid, o bé com a primer o bé com a segon. La quarta plaça serà o per Barça, o per Girona, o per Atlètic de Madrid. Parlant de Supercopa, aquí què ho has? Que si ens no portes van, si una notícia.
Espera't, si no van cap dels dos, bueno, un dels dos grans, la federació deixa d'ingressar 5 milions d'euros.
Correcte, correcte.
I la conya de la Supercopa és que moments abans de jugar-se a la final,
ara,
hores abans, els capitans, no tots, perquè no tots no hi eren del Barça, es van reunir amb el senyor Laporta per treure una prima per guanyar aquell trofeu. I el president va dir que era un trofeu menor i que no estava en condicions d'oferir cap
prima. Pagar.
Per contra, el Madrid va tindre una prima de 150.000 euros per jugador. Les coses clares, jugant el peso.
Però fixa't què ens diu aquí, que perquè nosaltres ho havíem explicat pel que s'havia dit, que els jugadors del Barça havíem demanat prima al president, el president va fer la consulta al Florentino Pérez va dir nosotros no damos prima, Barça tampoc va donar prima, i ara tu ens estàs explicant que el Madrid va pagar a cada futbolista 150.000 euros per guanyar la Supercopa d'Espanya.
Jo entenc perfectament que el senyor Laporta consulti tot amb el senyor Florentino Pérez, tot, fins i tot el que ha de menjar avui.
Ah, sí?
Però jo no me n'enfiaria de Florentino Pérez.
Adéu, Sara.
ni de lavabo, m'entens? Vull dir que no...
Bé,
no diu la veritat ni al metge.
És la notícia que ens
aporta. Per tant, a la Supercopa aniran...
Mallorca i Athletic Club, segur.
Segur. Madrid, o qui guanyi la Lliga, o Girona, posem el Girona.
Sí, sí, pot ser un d'aquests. El primer i el segon.
Va. I el Barça, aleshores, què? No va com a convidat ni res. No la jugaria.
Si no queda segon a la Lliga, o primer, ja no la jugaria. I com diu el Quique, que això està ben puntualitzat, si Barça o Madrid no hi van, la Federació Espanyola abonar, no? 5 milions d'euros.
Deixa de guanyar.
A
Aràbia li paga 5 milions d'euros.
A veure si la Federació ajuda el Barça, a que pugui quedar segon.
Vosaltres sou optimistes de cara a diumenge o no? Perquè l'altre dia, ahir el Martí...
Sí, Molina.
El Martí Molina va dir que, bueno, que
sí, que estava guanyat.
S'ha de guanyar perquè el partit, o sigui, el Bilbao, l'Atlètic, va jugar el partit de Copa i que diumenge han d'estar desfets.
Sí, és a dir, les ganes espero que hi siguin. El que em preocupa és el futbol. És a dir, a més, els últims partits, que el Barça ha millorat bastant, però t'imagines amb un Atlètic Club que ve de classificar-se per a final de la Copa, que la ciutat està embogida i que, a més, fa menys d'un mes et pinten la cara a la Copa del Rei, i a mi se'm fa difícil, en un escenari com aquest, que el Barça pugui guanyar, i això no vol dir que això trenqui la bona dinàmica que està agafant. Crec que és un partit molt complicat.
Quique?
És que si juguen amb la intensitat que van jugar ahir, nosaltres no tenim res a fer. No som un equip intensiu, ni sabem marcar la fer la pressió alta, ni tenir una defensa fornida, no tenim, tenim unes altres qualitats. Llavors, jo, si l'Atlètic Club juga amb aquesta intensitat, lamentablement li dono poques possibilitats. Ara, també crec que això no de sortida, però al llarg del transcurrir del partit, l'Atlètic no pot jugar aquest ritme fort.
Àngels.
Jo crec que d'entrada perden una de les seves armes en ofensives,
que és l'Iñaki,
que és el Nico.
Ah, perdó, Nico.
Que és el Nico. I després, ells tenen ara el pap ple, perquè ja estan a la final, i contra el Mallorca, per tant, estan a la Supercopa, tenen moltes opcions si la guanyen, tenen accés directe a l'Europa League la propera temporada. Per tant, aquesta cinquena plaça, en certa manera, tant els hi fa si baixen posicions, perquè es podrien assegurar la participació a Europa la propera temporada, i ells ja han fet la temporada, perquè em sembla que és l'any 84, 85, l'últim any que van guanyar una Copa del Rei. Per tant, si ells guanyen aquesta Copa, ja està. Venen de fer un gran partit, tenen el pap ple, i jo vull pensar que dosificaran una mica esforços, perquè el Barça porta tota la setmana, podem preparar aquest partit, recupera jugadors, vull dir, ara la infermeria cada vegada està més buida, i
això és el que diu el Martí Molina,
que el Barça ve descansat. I el partit de Copa, que ens van passar per sobre la pròrroga, però jo recordo que vam acabar els 90 minuts 2-2, i que vam tenir el 2-3, amb una ocasió claríssima de Lamine, que va dar un pèl que estiguéssim nosaltres a les semifinals.
Aquesta temporada, això tens tota la raó, Àngels, la memòria a vegades ens traeix, aquesta temporada hi ha hagut molts partits que ens ha faltat aquest la moneda, que a vegades caigui d'una banda, que les coses potser es veurien una mica més...
La sort.
Exacte.
La sort. Però també va baixar una mica els braços al Barça al final del partit. Sí. És a dir, quan comenta...
o ja no podien, no?
A la pròrroga, sí,
és exacte. Jo crec que ja no podien.
És aquesta desconnexió final. Bueno, és que clar, el Xavi diu que és desconnexió. Sí que físicament al Barça jo crec que no hi arriba,
exacte,
evidentment. Però, ostres, és que els instants finals al final és el que determina el partit, també.
Bueno, parlant d'intensitat, clar, un equip que sempre es posa d'exemple d'intensitat és l'equip de l'Atlético de Madrid. Xolo Simeone, bona tarda, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo están?
Bueno, ¿qué pasó ayer?
Oita vos. Bueno, recién leí que ustedes andan buscando míster para entrenar a Barcelona, ¿cierto?
Sí, es cierto, sí.
Bueno, si quieren un míster que sabe hacer rendir a los jugadores que no funcionan en Barcelona, fíjenme a mí. Claro.
És l'entrenador que més temps aguanta en una banqueta de les principals lligues europees. Des de 2011 que Simeone entrena
en
el mateix club.
Quan diu Xolo Simeone que fa rendir els jugadors que no funcionen al Barcelona, per exemple, què?
Fíjense, l'exemple, Griezmann, Memphis Depay, incluso sé cómo hacerlo para que sigan rindiendo jugadores como Villa o Luis Suárez cuando ustedes ya creen que están acabados.
És cert, perquè en Villa o Luis Suárez, aquest matí ho remenàvem, i quan van anar a l'Atlético de Madrid van guanyar la Lliga.
2014, Villa fitxa per l'Atlético de Madrid.
Sí. Gratis.
Guanya la Lliga. Suárez, exactament igual.
Si me quieren para entrenar al Barcelona, yo estoy predispuesto. Eso sí, no me calienten la cabeza con el ADN Barça, en una milonga. Aquí hay que salir a la cancha, comerse la hierba, intentar empatar a cero.
Sí, pero ahí ni hierba, ni cancha, ni... Ahí van quedar molt desbuixats.
No cambiaron la camiseta y no sabíamos...
Això sí que és veritat, potser els va afectar el canvi aquell de samarreta, els va deixar una mica trastocats.
Sí, amb aquesta vintage.
Que tot això, ahir amb Valverde, la pregunta que jo ja em feia és... Valverde és entrenador per aquest tipus d'equips, o sigui, de taula mitjana... O és un entrenador que hauria d'haver continuat al Barça alguns anys més? Què en penseu?
Jo crec que no. Vull dir, el
Barça
va sortir
molt dolgut, eh?
Sí, el Barça va sortir malament. Precisament...
No, ja, però que potser el Barça hauria d'haver parlat amb ell, o... Sí, és a dir, no parlat amb ell. És a dir, s'hauria d'haver replantejat el paper de Valverde perquè demostra que és un entrenador vàlid.
Sí.
És més, quan Valverde va fitxar pel Barça... tot el que seria la corrent, perquè això del Barça és de corrents, la corrent guardiolista, tots ho veien, estava avalat...
Ui, pel gran guia espiritual.
No, dic avalat per tota la corrent.
Els números l'avalen, eh? És que sí, va anar força bé amb el Barça, però és que no tenia carisma. És una mica com Robson, que va marxar un home que... No, però entén-me. En el sentit de que guanyes títols, però te'n vas quasi per la porta del darrere.
Escolta, és que és també que... estem parlant d'una plantilla que era molt difícil d'entrenar, eh? És a dir, quants entrenadors van sortir d'allà cremats? Luis Enrique, que té carisma
ara ho ha dit.
I també després, bueno, Quique Setién en aquest sentit potser no seria l'exemple perfecte, però Valverde jo crec que al final marxa perquè veu que no pot entrenar com ell voldria entrenar, perquè hi ha jugadors que van per, jugadors que trobem moltíssima falta, tot sigui dit, però que van per anàrquicament.
Podem dir que aquests entrenadors que heu dit, és a dir, Luis Enrique, Valverde, que eren bons entrenadors, quan van venir al Barça, van haver de fer els, o sigui, van haver d'adaptar-se o van haver d'entrenar com els deia els jugadors, no com ells volien que jugués l'equip? No sé si m'he explicat. És
sí,
a dir,
sí, sí.
Que l'entrenador o entrenadors eren el jugador barra jugadors?
El jugador.
Un jugador.
Molt petitó. Que té el número 10.
Van sortir com van sortir. Tots dos van sortir malament. El Pep també tindrà problemes amb el petitet,
espero, amb l'altre... Espero que algun dia s'obri el llibre, que és un llibre que de moment ningú s'ha atrevit a obrir.
Però és veritat, ho va dir ell. No, ella, la conferència...
No, dic el llibre de qui manava, tallava el vacant, exacte, clar, i qui posava i treia era ell. Era, i l'entrenador que venia s'havia d'adaptar al que deia Messi.
Però
i
no tingui cap dubte.
Ja, per això, aleshores, clar, passa... com pot ser que Valverde... Pues perquè al final, el que en deia un dia el Charlie Reixac, sí, que als jugadors els hi dones l'ungla i el dia següent no te n'adones i va sense braç.
Sí.
I també recordem el temps que va durar Pinto a l'equip, eh? No era per qualitat, era perquè era amic de qui era amic, Cesc Fàbregas també, bueno.
Sí, sí, va arribar.
Per tant, Valverde, el que vull dir és que potser, que després va ser criticat i és a dir, que hi havia gent que el qüestionava, potser va arribar un moment que tampoc podia fer res perquè l'equip no, o sigui, l'equip no volia...
No era seu.
Exacte. L'equip no volia fer el que els deia Valverde. Llavors van buscar, perquè això ho va demanar l'equip, un altre entrenador, perquè amb aquest no estàvem contents.
L'equip va demanar que anessin a parlar amb el Xavi i se'n van anar a Aràbia a parlar amb el Xavi. I no va vindre, no per res, sinó perquè portava tot una trup i el Barça no va voler pagar 18 o 19 fitxatges de l'estaf. Aquesta és la pura realitat.
Mm-hmm. I sí, recordem la marxa de Valverde. És veritat, que al principi va haver conflicte, però al final recordeu com va acabar sortint i com els futbolistes com Messi i Suárez van fer públicament piulades dient gràcies por todo, míster, i això no es fa gratuïtament. Sí. És a dir, que al final Valverde crec que va entendre una mica el que havia de gestionar allà dins i crec que va acabar força bé, tot
sí,
i que no va
perdona,
començar a tragar.
Perdona que et digui una cosa, o sigui, perdona que et contradigui, aquesta corrent del vestidor sí, però n'hi havia d'altres que li anaven dint a Bartomeu cada dia que no entrenaven, que estaven fins als nassos de tanta festa i que així no es guanyaria res.
Amb Valverde a la banqueta, eh?
Clar, perquè Valverde feia cas a Messi and Company, que demanava Jordi Alba, que demanaven festes... Demanaven...
Però això és el mateix que està passant ara.
És que és
jo ara no ho sé. Jo et dic
que
en aquella època el que jo... O sigui, el que sé
I ara
és...
també hi ha el rumor aquest de que no entrenen prou... No,
bueno, em consta que festes unes quantes.
Mira, i de fet, Toni, això és una cosa que, per
aleshores,
exemple...
Aleshores, clar, al final Valverde, doncs és el que diem. Veiem a l'Atlético de Bilbao, hosti, quina força, quin no sé què. Bueno, potser és que el Valverde té una manera d'entrenar i de fer, que sí, allà ho ha pogut fer, però, i el Barça no ho ha pogut fer.
Però em refereixo que ara ja no està Messi. Vull dir, l'excusa aquesta de que tot ho manegava Messi és que l'equip continua manant dins del...
Jo, amb el Xavi, no sé què fa.
Això que diu Reixac...
Ara, el cas Valverde, sí, que t'ho dic jo, que... O sigui, em consta el i a Xavi, més ho tinc contrastat.
Però em refereixo que qualsevol vestidor del Barça acaba pràcticament manant, perquè des de dalt se'ls dona aquest poder. Perquè ara no hi és Messi i també mana el vestidor sobre l'entrenador. I encara que Xavi hagi donat els arguments de que marxa per l'entorn i en certa manera ens culpa a nosaltres, jo crec que hi ha un pes específic, que és el vestidor, que és el que
la junta,
no ha fet...
Que hi ha gent de la junta que està en contra d'ell.
Sí, però després també el vestidor se n'adona, com va passar amb Messi, que potser s'han equivocat. I que vés a saber si el que vindrà després serà millor. I sí, estarà millor amb el següent.
Però, o sigui, tu m'estàs dient, perdona, és que crec que és molt interessant això, perquè crec que no, ni ho he llegit ni ho he escoltat. És a dir, tu creus que Xavi arriba a la decisió de dir que no segueix perquè veu que el vestidor no l'entén no està amb ell, tot i que després van sortir tots a dir que estaven con el entrenador i que ha mort i que disgusto con el entrenador.
Jo crec que són una suma de factors, però que evidentment ell arriba a la conclusió de que no està traient el suc dels jugadors que s'esperava i que alguna cosa falla i que potser és ell. Crec que és menys meditat del que ell explica, estic segura que sí que li havia donat voltes, però que va ser un rampell el dia d'autos quan va decidir que plegava, perquè no crec que estigui tan pensat.
És horrorós, i dispensa'm, que el Xavi faci una convocatòria per a la Champions i des de dalt li facin canviar. És més, un dels que estava descartat surt de titular. Això de cara a l'autoritat de la resta, estàs mort.
Però jo no crec que això tampoc sigui una cosa que els jugadors manin per sobre de Xavi. Jo crec que és, com tu dius, una cosa que ve des de dalt.
Clar, no, això coses, està claríssim, eh? Però que els jugadors... a l'hora de discutir l'autoritat pues ja no li dona, sí.
Per un moment, l'Àngels deia que ara ells veuen que dius, potser el que ve és pitjor,
potser no estava tan
potser ara ens interessa que es quedi,
i jo crec que per això estan també reaccionant i donant aquest plus que estàvem esperant durant tota la temporada.
Sí, sí, no,
perquè escolta, de fet, de cop i volta, què ha passat? Què ha passat perquè de cop i volta l'equip rendeixi fins al minut 90 que busquin... Que això també ho hem vist en altres moments de la temporada, és cert, que remuntaven molts partits al final. Però jo ara trobo que estan com més concentrats, més motivats, més units i jugant millor del que hem vist en tota la temporada.
Sí, però el que ens va fer el Getafe l'altre dia, que va ser un favor, jo estic perquè que l'invitin al Gamper, no sovint, eh? No tornarà a passar diumenge. No, això, aquesta defensa en línia adaptada, sí, molt agraït.
Eh? I hem d'agrair...
Molt agraït,
no? Hem d'agrair que la va mantenir aquesta defensa les dues parts.
Sí, sí.
Però és que això és el que ens han fet tota la temporada d'altres equips i els hi ha funcionat. I què van fer? Anem a fer el mateix, a veure si els marquem al minut 2.
Sí, sí.
I no els hi va funcionar. Nosaltres, però això ha funcionat
Madrid,
durant bona part...
també van fer el mateix. De més adelantada per fer el que feia el Getafe, saps? I els van fotre 4.
Hi haurà pressió a Sant Mamés, perquè aquests sí que corren, volen i serà molt complicat. Valverde, ara que estan parlant de Valverde, creieu que és un entrenador més per equips com Atlètic Club o equips més d'una segona fila perquè estigui rendint d'aquesta manera i que el Barça, un equip gran, potser no va acabar d'encaixar?
Mira, jo tinc una norma que l'expliquen ells, que no és meva, sí, que sempre diuen, l'entrenador és com un professor, o el respectes per lo molt que sap,
sí,
o li tens por. Intermitja no hi ha res.
I està bé, això està bé, m'ha agradat.
Clar, ara, tornant parlant d'entrenadors de respecte o no respecte o por, una petita anècdota que demostra una mica per què els jugadors a vegades diuen una cosa o diuen una altra. Quan arriba Tata Martino, venim de Rijkaard, passa Guardiola, però Rijkaard, les convocatòries eren de dos nits moltes vegades. Arriba el Pep Guardiola i diu, escolteu, s'han acabat les concentracions, i el Quique ho sap, de dues nits, perquè és infumable, això pel jugador no està bé, hem d'estar amb les famílies, i com menys temps passem fora de casa, millor. I quan el partit era a les 9 de la nit, es viatjava el mateix dia. Només els partits que jugaven a les 4 o abans es viatjava la nit anterior. Això es manté, evidentment, amb Tito, perquè és una continuïtat del Pep. Arriba el Tata, i el Tata, que ve d'una cosa antiga, comença un altre cop, no, iremos dos días antes, tal, i un d'ells, Xavi, que era un dels capitans, va dir, senyor Martino, esto no funciona aquí, nosotros no queremos ir concentrados, volem estar a casa, i el Tata va haver d'adaptar-se i canviar-ho. És a dir, que no és tan poc habitual que si un jugador...
Igual li va haver de preguntar cosa... qui era qui li deia, perquè confonia Iniesta amb Xavi.
Això no, no,
és que va aterrar, que no sabia
no
ni...
Sabia
¿Qué, Andrés, què tal, com estàs?
Bueno, pues, no, como habéis mencionado...
L'únic camp d'Espanya on t'han xiulat és a Sant Mamés.
Sí, bueno, eso así fue y bueno, y
¿Y
no estaba tan eufórico, bueno.
¿Qué quieres decirnos?
Que no tengo claro.
L'hem felicitat, que avui ha fet el partit número 1000,
sí,
com a professional.
Felicitem-lo.
A on l'ha fet? Perquè ja li perdo la pista.
A l'Emirates Football Club. Ara està als
Emirats
Àrabs.
Sí, per això jo estava per la
felicitació. Que, per cert, molt interessant, la Lliga dels Emirats Àrabs, la Lliga d'Aràbia Saudita, jo l'estic seguint. Tu conec un munt de gent que l'està seguint. Està sent un... Vostè la segueix, senyor Guas?
Jo dic,
a mi em preguntes pels d'aquí, ningú sap res, ningú la segueix, vull dir que és allò que ens van dir que avui seria una lliga de referència, tampoc veig que ho sigui. Bueno, parlem d'Araujo, va.
Vinga, va.
A veure, Araujo,
ens veuria, un dels futbolistes més cotitzats, ja ho sabeu, central, que va fitxar el Barça pel filial i ara ja és futbolista del primer equip, a més un dels quatre capitans, poca broma, en poc temps ho és. El Bayern de Múnich va venir dues vegades a pescar Araujo al Barça.
Bueno, això és informació d'avui de Mundo Deportivo.
Sí, que ja havíem parlat de que el Bayern...
No, perquè avui Mundo Deportivo dona xifres, que van venir dos cops...
Exacte, explica els detalls molt bé, Mundo Deportivo. D'entrada explica que la primera vegada que va venir a preguntar per Araujo va oferir 90 milions d'euros, però eren 70 en fixes, 20 en variables. El Barça va dir que res, no volia sentir a parlar de res, i va tornar a fer una oferta seguint amb els 90 milions d'euros, però pujant el fixe, en comptes de 70-80 i els variables 10. Però el Barça es manté i va dir que no volia vendre Araujo per res del món.
No necessitem de vendre.
L'haguéssiu deixat marxar per aquesta quantitat que avui explica Mundo Deportivo?
Hem de vendre algú. No podem estar com estem econòmicament. Hem de vendre algun jugador.
O sigui, vostè l'hagués venut al Limón.
És que aquest i els que vinguin a per ells, perquè no tenen un duro. Què podem fotre? És que què podem... A veure, expliqui'm, quina solució troba vostè?
No, jo...
Hem de jugar amb algú, eh? Quique.
I què, posaria la manta a terra, no? Allò, jugadors. I vinga, que vagin passant.
Palanques, ja no podem fer res de palanques. El palanganero del gran ja no està. Bueno, què fem ara? Ara, quina sortida li veieu?
Jo què sé. Jo li pregunto a vostè.
Jo li contesto, s'han de vendre jugadors.
Però vostè segueix venut Araujo per 70...
Araujo... el Pedri, el Gavi, i ho sento molt, el club se'n va a la...
al callejón de la peste.
A veure, li preguntaré a la Laia, t'haguessis venut Araujo o no?
Jo no.
Jo penso que... tu ets com jo.
Jo crec que, ja, que sí, que evidentment has de vendre mitja plantilla, i estic d'acord en fer-ho, posar una manta i començar a ficar jugadors, com dèieu, però crec que hi ha alguns que t'han de marcar el futur, és a dir, tu has de tenir un projecte, no pot ser que ara comencis a jugar, amb tots els meus respectes, amb la muntanyesa, saps què et vull dir? Vull dir, has de tenir jugadors que tu sentis que porten a l'equip, que es pot construir un futur i que han de ser estructurals, com és Lamine Yamal, com és Pedri, com és Gavi i com és Araujo per mi, i jugadors que en moments en els quals han pogut sortir i han pogut guanyar diners han posat el club per davant dels seus interessos, i crec que Araujo és un cas, i Araujo és una persona que està desviscut pel Barça, i jo vull un jugador així al meu equip.
Tu creus que els altres...
Jo en un món idíl·lic me'l quedaria si tens l'oferta de 80 milions per un altre jugador del Barça. El tema és que no arriben ofertes per altres jugadors.
Ara t'escolto, clar.
Aleshores, que ens venen a comprar el Frenkie de Jong o ens venen a comprar el Christensen, o, clar, jo em vendria molts jugadors abans que Araujo.
Però han de voler marxar.
Però, clar, hi han de... Bueno, però com a mínim que arribin les ofertes.
No, que però, això és important, eh?
Però de Jong, per exemple, ja comença a posar l'orella i diu, bueno, va, si arriba alguna oferta podem parlar-ne. Però, en el cas d'Araujo, si és l'única que ens arriba... Però amb el dolor del meu cor, me'l vendria.
Però tens Araujo per, amb aquests diners, anar a buscar a un Araujo al mercat. No, perquè no trobaràs un jugador
central,
millor.
Jo crec que la posició de central, més o menys, ara mateix la tenim oberta. Tenim Íñigo, tenim Cubarsí i tenim Christensen.
El que passa és que jo al Bayern li demano 115 milions per les moltes putades que ens han fet. Sí. Bayern, 115 milions per portar-nos a la bolla, està.
I el Paris Saint-Germain, 116
milions. No li demano calés. El
problema és que tots els clubs saben com està el Barça de necessitat.
Passa mateix que si t'ofereixen 80, ostres...
A veure,
perquè no me'ls ofereixen per Condé.
Compte que tenim última hora, sintonitzant en aquest cas a Vicent Romero, que és el que passa. Hem d'estar al cas, que hi ha última hora.
Bienvenidos, tenemos última sorda. Aquí, en el Tuixe Vijantes y Deportes, Juan, están pasando cojas, Juan. Están pasando cojas sin muleta. Sabemos de buenas fuentes que no puedo decir. Bueno, me han llamado de la Junta de Barcelona, un alto directivo, un pescado más gordo de los que hay en Mercabarna, me acaba de asegurar que a esta hora hay una reunión clave. Nos están cayendo mucho suco. Atención, tenemos la ubicación.
Perdóname, Vicent Romero, t'han trucat del Barça.
Me ha llamado un pescado muy gordo, un mero muy gordo, un miembro de la Junta de Barcelona. Me ha dicho que tenemos una reunión clave.
Pesa primario.
Tenemos la música, sube la música. Tenemos la ubicación. Restaurante Bota Fumeiro. Marisco bueno, Juan. La reunión está ahí, ratatatata. Allí están el representante de Kevin De Bruyne, la madre de Mbappé y a la gente cuarta. Todos reunidos, y os estaréis preguntando, ¿con quién? Pues lo tenemos en exclusiva porque me lo han soplado de la Junta de Barcelona directamente por WhatsApp. Todos reunidos con Deco. Sí, Juan, sí. Se vienen cosillas calentitas. Y mañana me han dicho de la directiva que Deco desayuna con el agente de Salah y en el Vivari de aquí la esquina. Hasta aquí las cosillas de Viajantes y Deportes. Y he conectado porque están pasando cojas.
Siempre creía que era por casualidad que
se jaca.
Y firmaba, ¿no?
Tenemos suscripciones.
No sabía
que
tenía
una jaca, venga.
Venga,
otro que está aquí pagando para la suscripción.
Es que Quique Guas no está pagando la suscripción. No. Está comentando.
Comentava això, que jo creia que era per casualitat, que s'ha trobat. Això que ve el company, s'ha trobat aquest, s'ha trobat l'altre. Però veig que no.
Me l'han soplada per WhatsApp. Un pescado gordo de la Junta,
Segur, però podria ser. No,
però aquesta reunió... Aquesta reunió... Que, per cert, he vist el...
Joan!
No m'ha aclarit de què venien a parlar.
No, ha dit la mare d'Mbappé...
No, no dic Vicenç Romero, sinó dic la reunió aquesta que es va fer aquí al Munt Japonès.
Al Munt Japonès aquí al costat.
Que van entrar a robar amb una pistola.
Sí, i diverses vegades, aquí van robar Pau Molins. Hem parlat ja moltes vegades d'aquest tema.
És un japonès que jo m'hi acostaré perquè que estigui sopant i entri un tio amb una pistola i foti el susto. Però hem sabut alguna cosa més o no?
No, res, res. A més, va ser una trobada completament pactada i que la gent volia que això sortís. Era Deco, era la representant de Haaland, perquè sou que millor...
¡Comieron de mames! ¡Comieron de mames! ¡También me lo han soplado de la Junta!
Bé, no sé si l'han soplado de la Junta a Vicent Romero, que hi hagi
un interès
per Christiansen, perquè és un, ja sabeu, defensa barra pivot. Ell ha explicat que vol continuar al Barça, que és molt feliç, però també és un dels futbolistes més buscats pel mercat europeu, sobretot també per la qualitat que t'aporta a nivell defensiu i a nivell de pivot. Us el creieu com a pivot defensiu? Us el creieu com a futbolista?
Quan ofereixen? Però, crec, exacte, mira, jo estic amb... No, tampoc ens passéssim, perquè clar, ara resulta...
Algú t'ha de sortir, és que el tema
és... Clar, és que el Tebas, això t'has escoltat bé a Tebas, el president de la Lliga, que ha dit el Barcelona tiene que vender a uno, a dos o a tres futbolistes per intentar que pueda quadrar la norma del fair play quan llegue al final de temporada.
Però Tebas, què fa ficant-se en aquestes coses?
Ja saps que sempre opina del Barça.
Però per què s'hi fiquen aquestes coses?
I ens ha fet favors, eh? El Tebas ens ha fet més favors que mal.
Què vols que et digui?
Mira, ja t'ho diré.
No, analitza
una mica els estatuts del Barça i analitza el primer dia que van avalar malament, tard, uns que no havien estat escollits i tot això, clac!
Mira, amb el fair play, si hagués entrat una mica més a negociar amb el Barça, potser Messi no hagués marxat. I van apretar els cargols fins a l'últim moment.
Van anar a Osca, a una casa d'aquest senyor, representants de Messi.
Acosta't al micro, Quique, que parles...
Representants de Messi.
Que se n'hacen un acord.
A veure com podien trobar un acord. Per
atenció al que diu el Quique Guas, que en dono fe. És cert.
Van estar a Òscar parlant a veure com es podia arreglar aquest fitxatge.
És cert.
M'espanta, perquè ara...
I estava pel mig...
No, és que el que diu... És que no s'ha explicat. Van estar intentant tancar. I és més, havien arribat a un acord.
Sí.
I l'acord es va trencar a última hora.
No podien pagar-li no sé quina quantitat perquè no tragava la lliga que li paguessin com van fer. Escolta, el pobre... I dic pobre, m'ho sentit, però el Joao Félix, sí. I van posar que cobrar 400.000 euros. I la lliga va dir... I van tindre que rectificar i posar 4 milions d'euros. Ja li fan pírules al Tebas, però no pot tragar tant, eh? I el Tebas t'he dit que tot això, amb tot això ens ha ajudat.
Home, és que al final, per molt que sigui madridista confés, al final és... Si
Oye, ens ajuda Florentino!
És que tant Florentino com Tebas, si el Barça no és un producte atractiu, tampoc ho és per ni la Lliga ni el Real Madrid.
No, si encara li haurem de posar el nom a una de les portes del nou Camp Nou.
Jo la lavabo...
No, el compartim ara en un sant a Tebas.
No, és un sant, però sí que és cert que jo crec que dintre del possible tampoc volen que el club s'enfonsi.
A veure, deixeu-me preguntar-li al director esportiu del Barça, Deco, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Darrerament... Dóna més entrevistes que a la Vos. Àvalos. És que divendres a aquesta hora ja no sé què dir. Però sí que ha donat entrevistes i...
Sí, bueno, hemos estado haciendo un poco de entrevistas
sin venir a decir nada. Que ara l'aposta sembla que és la de...
Bueno, estamos trabajando buscando entrenadores también pues buscando para la...
Com diuen aquells, diuen que Deco li va recomanar a Xavi posar a Christensen al mig camp.
Sí,
fue idea.
I és a partir d'aquell moment que el Barça comença a estabilitzar-se una mica, però que la idea, diuen que va sortir de...
És possible, però tarda molt. Ja ha passat quasi mitja temporada amb un forat que teníem allà important i no l'han subentat fins a fa 10 minuts.
Perquè diuen...
Diuen...
Ara. Que va ser Deco, que al final li va dir, bueno, quizá que pruebes algo un poco diferente. Sí. I la cosa diferente li va dir, ¿por qué no pones a Christensen? Diuen...
Bueno, arran de col·locar Christensen, estem veient algun Gundogan més avançat. Volia preguntar-te què en penses, perquè tu, que vas començar que no li veies...
Bueno, perquè Gundogan, on jugava, ara... no tenia cap sentit. No jo els partits arribar. Que havia vist del City estava davant de tot. Aquí jugava al mig del camp i...
Sí. No, quan pitjor, quan corria... Una versió de Gundogan molt semblant a la del City,
No arribava.
No arribava. Corria i es deixava el cul a darrere. I l'havia d'anar a buscar.
Bueno, molta atenció, eh?
Tenéis algo de merienda? Algo de merienda, que tengo hambre.
Sí. 1 de març, mes que comença la primavera, A Setmana Santa, per cert, és molt aviat, caurà el mes de març.
Ara on vols anar a parar?
No venim a dir això, sinó que demà, dia 2 de març, pot ser una data històrica.
Per què?
Compte romàntics i nostàlgics del futbol, perquè tot pot canviar, poden canviar les normes del futbol tal i com el coneixem, i aquí l'home més aplicat del món, l'home que hagués volgut tenir a classe perquè li hagués agafat el
futbol sempre,
David Solans, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Tota la informació de com pot canviar la història.
Sí, senyor, perquè demà reuneix a Glasgow la IFAB, que en les seves sigles en anglès és la International Football Association Board. Què és això?
Board?
Exacte, què és això? És el màxim organisme arbitral del món. Després us explicaré qui forma part d'aquest organisme independent que decideix les regles del futbol, i perquè és bastant curiós, és com la ONU. Però abans posem sobre la taula quins canvis es votaran i es poden aprovar demà. Són diferents coses, però al final ja veureu que gairebé tot va dirigit a tallar de soc arrel les protestes i les faltes de respecte a l'àrbitre, a protegir-lo una mica d'alguna manera. Per exemple, la primera, la famosa targeta blava, que fa dies que en parlem, s'ensenyaria als jugadors que s'accedeixen protestant a l'àrbitre i suposaria haver de sortir del camp 10 minuts deixant el seu equip amb 10 jugadors.
Menys Vinícius.
Menys Vinícius.
Que queda excom.
Sí, sí, sí. Barra lliure. Ja veurem demà a València com el reben. La mesura, que, com dèiem, vam parlar, no va ser gaire ben acollida pels jugadors i entrenadors, que no els hi va agradar gaire, tampoc per un dels nostres tertulians il·lustres com el Joan Poquí.
Doncs és com una targeta blava. És donar pel sac, complicar-ho tot.
Bueno, doncs així ens escalfadets hem acabat avui.
Aquesta mesura, per cert, també ha deixat una pregunta a l'aire que s'ha fet des que es va proposar, que és què passa si li ensenyen targeta blava a un porter. Una cosa és un jugador de camp que surt 10 minuts. Però...
Muy buenas tardes, saludos cordiales.
A veure què passa.
Por fin el fútbol se pone las pilas y empieza a imitar al deporte de moda, el fútbol sala, donde la tarjeta azul se ha utilizado durante 500 años y 1000 vacunas. Ahora, para que el fútbol pase a ser atractivo de verdad, solo falta que se implante el doble penalti, el portero jugador, que el saque de banda sea con el pie y que hagan el campo y las porterías más pequeñas. Y cuando pase esto, el fútbol femenino por fin será fútbol, porque podrán llegar al córner sin ningún tipo de problema.
No hi ha demà cap proposta en aquest sentit, eh?
Don Luis Rubiales.
Yo solo digo que la tarjeta azul puede traer confusiones, porque se pueden pensar que le están ofreciendo un tampón a Osonia.
Bueno, venga, vale.
Entonces, pues...
Pues vamos a cambiar la tarjeta el color.
Bueno,
Toma, es un impresentable.
Pero vamos a ver dónde queda la libertad de expresión de un colaborador.
No se puede decir nada.
Es que esta mujer siempre salta.
No, millor no dir-les.
Més coses que demà es poden aprovar, com per exemple una norma que va molt lligada amb la primera, perquè el que busca és que sigui exclusivament el capità de l'equip qui pugui protestar, i si ho fa qualsevol altre jugador se li ensenya directament la targeta.
Però això és igual, si ara van a protestar el capità i li ensenyen targeta, la teva van a Ter Stegen i també li van fotre...
El que es vol evitar amb això és que veiem la típica imatge que hi ha 5 o 6 jugadors, aquell corrillo envoltant l'àrbitre, que això no es torni a produir més. Tercera norma, atenció, que es podria aprovar: bodycam pels àrbitres.
Què vol dir bodycam?
Una càmera lligada al pit,
estic la TV Service
d'esquadra.
Com si fos un policia.
Exacte, perquè s'enregistrés tot el que passa durant el partit. Un cop més objectiu és...
Més càmeres, més review, més tonteria.
Un objectiu disuasiu, que si tu portes una càmera, doncs el jugador s'aproparà menys perquè dirà, home, si m'enregistren, després potser em sancionen, pel que pugui dir, per tant, un altre punt així. Quart, comunicacions del VAR. Un dels canvis que estan sobre la taula és comunicar en directe les decisions del VAR a tot l'estadi.
Canta. Es del bar, que se ponga.
Directament les converses amb el bar. Això no sé si...
No, a mi m'encanta. El Jaime Hain en tot l'estadi, si t'imagines.
Eso me gustaría mucho.
Hombre, Hernández y Hernández, ¿qué tal? Que lo vamos a tener mañana, el domingo, ¿no? Después, por la... Sí, arbitrando.
Ya lo dije.
2-0.
Històricament bon àrbit.
2-0.
Tota la vida.
Sí, no, i me, ara el tindrem diumenge, sí. Con el behind.
Fire review. Fire review.
Es que no sé, no entiendo.
Es difícil.
A la primera no la agafa.
No la agafa.
Imagineu-vos això en directe per tot l'estadi. Seria un espectacle més atractiu que el partit.
Ahí tenemos, por favor, pueden poner lo que ha decidido Fran, por favor. Correcto, para que todo el mundo lo vea.
¿Qué se está viendo?
Se está viendo que el Barcelona le ha acabado de ganar los goles.
Bé, més coses que es volen evitar, per exemple, pèrdues de temps, i una norma que es podria tornar a aplicar, tot i que ja s'aplica, però ningú, els àrbitres no fan res, és la norma als 6 segons, els porters només poden agafar la pilota amb les mans 6 segons, això és així, però no ho aplica absolutament ningú, deixen passar 15 segons, 10... Bé, es voldria ser més estricte en aquest sentit. Després, aclarir el tema de les mans, això és important. El tema
ara de les mans, no s'entén res.
Quan és mans, quan no és mans, d'una vegada que es digui quan i quan no, i s'apliqui. I la setena és aclarir quan ha d'intervenir el VAR, que és una altra cosa que tampoc hem vist. És a dir, a vegades intervé, en un altre partit la mateixa jugada no intervé. En fi, tot això. Jo us vull preguntar abans, sobretot, què en penseu d'aquestes normes, però sobretot de la que se n'ha parlat més i la que és més sexy, que és la targeta blava. Àngels.
Jo crec que embolicarà encara més la troca i que ralentitzarà encara més el joc. A mi no m'agrada. Jo he portat les meves pròpies normes.
És veritat, que m'ho has dit abans.
Sí,
a veure, jo tinc una llibreta aquí amb molts
apunts. Jo tinc una proposta
a veure,
de aquí, norma.
Propostes de l'Àngels Prieto, a veure.
A veure, acaba amb les pròrrogues, directament als penals. Les eliminatòries, al minut 90, s'acaben empat, res d'estar de fer-nos quedar.
És que a mi, perdona, però em sembla injust, eh?
I les pròrrogues són atractives, a vegades.
Sí.
Això passa
és més, jo et diria més. Jo diria més, jo faria pròrroga? O sigui, la pròrroga, perdona.
Fins que caigui la terra.
I aleshores, no. O sigui, tu fas la pròrroga de 15 seria... minuts, i després 15 minuts. Si segueixen empatats, de 10 minuts.
Uf,
si segueixen empatats, i el primer que ja quedi rebatut a terra, com,
amb, això...
com els gladiadors...
Dios mío, como Rambo.
Això dels penaltis, perdona.
Jo estic amb l'Àngels,
a mi no m'ha agradat mai els penaltis.
Jo, penaltis. I a més, els diaris poden tancar abans les cròniques...
A mi m'importa els diaris. Escolta, perdona, si tanquen a les 3 de la tarda, deixa't estar. És molt injust. Just lo dels penaltis, tu. Jo sempre he pensat que no...
No.
En tinc més. Que els gols de fora de l'àrea és com un triple. Que valguin un gol i mig.
Gol i mig?
Que et premis, que quan tu marques des de fora de l'àrea...
Sí. Perdona. Això... El Barça de Guardiola no hagués guanyat res.
Bueno,
perquè no xutàvem de fora de l'àrea, tots els gols hagués, eren entrant fins a la cuina...
Hagués guanyat el mateix perquè els gols havien entrat. I això, jo sí, no dic que no puntuïn
si
aquests,
tres,
però quan marques de fora de l'àrea...
Premi al Canyardo.
Una miqueta de premi.
Però
premi al Canyardo.
I de penar el mig gol.
Per exemple, perquè
el Madrid ha enfonsat.
Ja estamos con los decimales.
I després sancionaria els àrbitres quan la caguen. És a dir,
eso
si tu
no.
Veus una targeta que... Mira, la targeta blava, que vagi pels àrbitres, que si hi ha una cagada flagrant i el VAR, ara que el tenim, ho demostra, el proper partit vostè, senyor...
Bueno, però abans es posava els àrbitres a la nevera, ara sí, no. Ara un àrbitre fa un mal arbitratge i el següent ja està arbitrant, perquè tot això ha canviat.
Teòricament sí que els àrbitres que no ho fan bé o que cometen més errors sí que els van apartant i els van posar a la nevera.
Sí, teòricament sí. A arbitrar el Barça i d'altres equips, com a premi, no? Bueno, José María, ¿cómo las has visto estas propuestas?
Vamos a ver, pero si es que tenemos el fútbol sala, que es la referencia en cualquier tipo de deporte, es que se tiene que ajustar todo más al fútbol sala, que es el deporte de moda, el deporte,
pero el deporte
más emocionante.
Perdona, José María, pero el deporte de moda, ¿dónde?
Desde los años 60 que llevo jugando a fútbol sala.
Pero, sí, pero ¿quién, qué audiencias
toda
tiene?
Toda la gente. El otro día hicimos un 12% en teledeporte. Jugaba el Inter Movistar contra el queso Hidalgo Manchegos.
Bueno, yo siempre que veo partidos de fútbol sala, algunas pistas sí, pero otras...
Lo de el campo es azul. Y los cambios estos constantes, això també podria anar bé. No?
També, sí. Bueno, ara canvis n'hi ha molts, també.
Tarjeta azul, doble penalti.
Que m'he perdut amb les finestres i tot això.
Infinits canvis.
Os invito a ver la Liga de Medios, el equipo de RAC1,
sí.
Un auténtico espectáculo.
Sí, no, sobre todo porque no hay nadie de RAC1. Es una cosa insòlita. És l'equip de RAC1 i no juga ningú de RAC1. I l'únic que acabava el van lesionar, vull dir que ja...
Perquè estem treballant. Estan
obrint la porta per entrar a RAC1.
Sí, allò que en deien abans, oriundos, tots són oriundos.
Sí.
No n'hi ha cap de RAC1. Bueno, el Quique Guas, alguna d'aquestes normes que...
Jo crec que el futbol no està mal pensat. Tal com està, està ben pensat. El problema és trencar amb l'agent dels arbitratges, que per mi, quan és conflictiu a l'arbitratge o que té unes normes o aplica unes normes que no són correctes, és quan és més apassionant. Perquè la polèmica és que la que arrossega l'afició. Jo no canviaria tantes coses. Ara, la tarda arribarà perquè tenen influència perquè arribi.
I tu, Laia?
Jo el que al final és que penso que voldran fer més normes per deixar coses més clares i obriran 30 debats més sobre que al final res quedarà clar. I al final una càmera, el pit, la targeta blava, al final semblarem la Kings League.
Semblarà un antiavalots l'àrbitre. Haurà de sortir amb casco. Escolta, deixem fer una pausa perquè tot seguit ens anem al Palau Blaugrana perquè avui... Teòricament,
sí.
Debut, fa el redebut Ricky Rubio.
Bueno, el millor licient.
Bueno, ara ho expliquem. Sí,
versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró.
que a Conforama trobis tots els electrodomèstics que necessites amb un 10% extra de descompte i enviament gratuït, és posar-t'ho molt fàcil. Del 2 al 4 de març a Conforama.
Crea espais únics amb un ambient càlid i acollidor.
Xemeneies Pou, amb 50 anys de trajectòria, és un referent a Catalunya en la venda de llars de foc de llenya, gas, elèctriques i bioetanol.
Productes d'alta gamma i un assessorament proper, professional i eficaç.
Som a Vic i a Manresa. Contacta'ns i et visitarem per valorar el teu projecte. xemeneiespou.com.
Vols saber l'autèntic secret de les magdalenes i pans de pessic de la granja? Agafa només ingredients de la millor qualitat. Posa-hi molt d'amor i paciència fins a aconseguir aquest sabor i textura tan inconfusibles. Tan bons. La granja, la qualitat que et mereixes.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu, que t'ho passes bé. Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
15 minuts i les, seran les 8 del vespre. A veure, ja podem anar cap al Palau, eh?
D'aquí a 3 quarts d'hora clavats, a 2 quarts de 9, partidars d'Eurolliga, Barça segon classificat, Mónaco cinquè classificat. Ja és allà el nostre company de RAC1, a punt de narrar el partit. Dani Aguilar, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Bona tarda. Avui aquesta cançó de Emotion de l'Eurolliga ens hauria de posar els pèls de punta, però sobretot el que avui ens trempa és la possible aparició de Ricky Rubio, el seu redebut, com deia el Toni, després de molts anys, ho ha jugat amb la selecció espanyola, però tornaria a jugar amb el Barça. Tenim notícies de si realment podria jugar o no?
És possible i és real. Redebutarà avui Ricky Rubio, per fi hem sortit de dubtes. També us he de dir que la notícia hagués estat que no hagués redebutat, perquè va jugar amb la selecció espanyola un parell de partits a la passada aturada. Per tant, ja l'hem vist escalfar-se i ja ho ha fet públic el club. Ricky Rubio, després de més de 4.600 dies, tornarà a jugar amb el Barça.
No, amb el 9, no? Juga amb el 9?
Amb el dorsal 9,
amb el dorsal 9. Quin és l'ambient? No sé si s'han preparat pancartes, no sé si hi ha caretes de cartró de Ricky Rubio, si hi ha, si s'intueix que hi haurà una festa especial.
És un procés molt particular, Edgar, i des del club ens han dit que no ha d'haver-hi res especial. Altra cosa és el que espontàniament faci l'afició. Clar, avui segurament hi haurà un sold-out aquí al Palau Blaugrana. Ja es va explicar que des de la incorporació, l'anunci de la incorporació d'Enriqui, hi ha hagut un augment espectacular de venda d'entrades i vaja, tothom té moltíssimes ganes de veure Enriqui i no vull imaginar quan soni ja per megafonia l'anunci del dorsal nou de Ricky Rubio, vaja, això s'enfonsa segur.
Has vist que feies algun ritual especial, que d'alguna forma li brillessin els ulls, perquè fa estona que el Barça s'escalfa.
Sempre...
No. Ritual especial, fent tombarelles pel parquet.
Sí, no, no, és que ho dic perquè el bàsquet, i el Dani que hi va molt al Palau, molta estona abans els jugadors els citen dues hores abans del partit i sempre abans de sortir a escalfar-se en pilota fan una espècie com de d'estació...
Coneixement del Palau,
sí,
de,
no,
de la pista.
Es tumben en una espècie com de llençols, a fora. He dit llençols, sí, però en veritat són... Era per no dir conxonetes, que mataran el català, però ja ens entenem.
Matalassos,
fan estiraments, fan
amb aquelles gomes allà d'estirar, que tu que fas exercici, Edgar, tu això ho saps.
Treball d'activació. Sí, sí, sí.
Exacte, mira que bé, treball d'activació, tu mateix ho has dit.
Aquell soroll amb les bambes, que quan toca amb el parquet fan aquells xiulets.
Sí, no ho suporto. Sí. I perdona que te diguis, Aguilar, tu sabràs més que ningú. Que fitxar el Miqui Rubio és de ser
giri... Miqui no, Ricky.
Sí, sí, el Pepe Rubio és de ser giripolla total.
Per què, eh?
Home, per què? Perquè el Barça només fitxa jugadors tullits i amb tanes, tu. El Puma Abuelo. El Puma Abuelo. Aquell que va venir.
El Puma Abuelo va venir...
Li va patar el cor, pobre nano.
No, no li va patar.
Sí, sí.
Tenir, no,
sí, sí, molt malament. Va acabar amb el cor, el cordó en partido. El Pau Repsol. Que tenia més artrosis que el genoll de meva mare dissecada. Que tenia una pilota de líquid que millor podrien omplir el pantà de sau. Del líquid que feia, de tanta artrosis que tenia.
I acabava la sequia.
El Íñigo Martínez, que té més operacions que el rei emèrit. I ara de remate, el Pipi Rubio. Que jugant amb el Barcelona, escolta, no pot jugar i ahí no el sé, ja veremos si juego i tal. En canvi, per jugar amb Espanya, va jugar i s'ha de rebentar el genoll. S'ha de rebentar el genoll, I només d'escoltar-lo, també amb més ganes de plorar que si estessis per l'enceba. Perquè no, és un noi que no anima.
No es va rementar el genoll, no, no. No hem de lamentar cap tipus de lesió del que va... Va haver-hi unes molèsties al genoll, ah, bueno, inactivitat, però no hi ha hagut cap tipus de complicació i avui estarà a plena disposició. Per tant, va ser...
A mi no.
El Riqui i molts jugadors que han jugat a la selecció espanyola, vaja, ells es diuen la família, ells mateixos, i allà és com un entorn en què ells s'hi troben molt còmodes i va voler tornar allà amb Sergio Scariolo, amb qui té una molt bona relació.
L'única cosa que fa bé són els anuncis de sabó, que fa els anuncis de xampú, que renta el cap, i allà sí que li veus.
I una altra cosa fa bé.
No farà els anuncis de...
HS.
Hòstia, aquest anunci... O sigui, aquesta marca és gafe per tots els esportistes,
sí, com les antigues de None.
Sí, sí, o sigui, porta aquest anunci esportista.
Bueno, el va fer fa anys, no sé què, em sembla
que
no
falla. Ah, pensava que ho feia.
No, el va fer fa temps.
Dani, perdona, sí, explica-li a l'Agents Martí la dada que has dit avui al RAC1 migdia del rècord que pot batre, no avui, és complicat, però que el repte que té, diguéssim, Ricky Rubio en aquesta Eurolliga.
A veure...
El rècord que pot batre Ricky Rubio en aquesta Eurolliga.
Ara m'ha
de passar fora de joc.
Home,
no, no, el rècord que pot batre és Mike James, el rival del Mònaco, que es pot convertir en el màxim anotador de la història de l'Eurolliga.
Ho he escoltat malament.
Val.
He pillat el vol. Estava jo picant coses. I ho he pillat el vol i em pensava que era Ricky Rubio. M'he quedat, no pot ser tants punts. No, no, hi ha un jugador del Mònaco. Hi ha un jugador del Mònaco que pot ser el màxim anotador de l'Eurolliga. Esperem que no vull, perquè hauria de fer 29 punts.
A Londres no li donarà.
No, no.
El Ricky Rubio que faci l'emissió xampó i els solans de sonatones.
Ara entenc com vas deixar el Basté i vas venir.
Sí,
el Basté se'n va treure de sobre, clar, ja ho entenc jo, això.
Dani, per cert, per la gent que vagi al Palau, avui sí, hem d'esperar una victòria, no diré fàcil perquè és el cinquè classificat, però arriba bé el Barça aquest partit?
Arriba d'aturada, per tant, ho va deixar bé, però sí que és veritat que en aquestes dues setmanes molts jugadors del Barça han anat en aturada per seleccions i qui arriba molt bé és el Mònaco, que arriba també d'aturada, però de 5 victòries consecutives, és un equipàs, i el que deia ara en Solans, té un jugador que, Mike James, que si avui anota 29 punts, es convertirà en el màxim anotador de la història. Veus,
ara, ho he dit jo, Mike James, sí, sí. No, del Mònaco.
Ho va dir ell al migdia.
Si fa 29 punts, màxim anotador.
Això és un tio que és boníssim.
Sí, sí, ja l'he vist.
Sí. No el conec, la veritat.
Avui teníem dos dubtes, Toni. Un ens l'ha resolt el Dani Aguilar, que és que Ricky Rubio redebutarà amb el Barça, i l'altre era saber si alguns partits, com havia plantejat el club del Barça de bàsquet, jugarien al Palau Sant Jordi. Després de fer aquesta pregunta, socis i sòcies, abonats i abonades del Palau, finalment el Barça ha recollit les opinions
i
no es jugarà cap partit al Palau Sant Jordi.
No ha agradat la proposta.
No, tots els partits d'Eurolliga...
El Barça ja ha jugat al Palau i va fracassar. I no una temporada, diverses temporades. Perquè la gent no vol posar Montjuïc.
No.
És que no vol ni el Grimau ni l'Estadoranski.
De fet, tenim declaracions d'amor i odi. D'entrada, el míster Roger Grimau li declara amor etern al Palau Blaugrana.
Clar. Doncs ja sabeu que jo tema xarxes i això no tinc ni idea, em sonava que hi havia alguna cosa. Jo estic profunda i absolutament enamorat del Palau Blaugrana.
Per a mi, el Palau, quan estàs canviant coses durant la temporada, no és algo que veo muy positivo, ¿no? Yo creo que estamos muy acostumbrados de este Palau de esta temporada.
Con lo que a mí me gusta mucho.
Ara escoltarem un company de
sí, l'altra cara del Palau. Cara.
Vosaltres creieu que el Màrius avui serà al Palau?
Aquesta
és la resposta.
A mi el Palau Blaugrana ja sé que és la bombonera i tal, a mi em deprimeix. Jo entro allà i em deprimeix, no m'entren ganes ni de prendre'm un Frankfurt, no. Perquè és com entrar a casa la bruixa del Tibidabo. És un lloc sòrdid que està fora del temps i de la història.
I al Sant Jordi aniries, doncs, o no?
Al Sant Jordi, sí, però m'hauré d'agafar una casa a Montjuïc. O sigui, i tampoc cal, no? O sigui,
no hi ha, crec que no hi ha, per construir no hi ha pla. Bueno, no.
Hi ha tendes de campanya
hi ha gent que viu per allà, sí. Ja ho sé.
Dani, tu que també tens una
petita parcel·la... Pregunta als invells si els agrada el Palau Blaugrana.
Àngels, Quique, Laia...
Palau Blaugrana, Quique.
No, ja ha fracassat. No vull repetir una història que va ser...
No, però dic, t'agrada el Palau Blaugrana?
El Palau Blaugrana no m'agrada perquè està més desoleto que... El problema és... el problema està qui paga la construcció.
A mi m'han dit que al Palau Blaugrana hi ha localitats que, si depèn on seguis, només veus una columna.
No, com a Montjuïc.
Sí, no veus res.
Oi que és cert això o no, que no veu res?
Absolutament cert, Toni. De fet, hi ha unes localitats que ja valen menys calés perquè són localitats de visibilitat reduïda.
Quan valen, per cert?
Això no t'ho sé dir.
Bueno, és igual, el que deia. Visibilitat reduïda, què veus?
Doncs veus, diguem que acabes amb tortícolis, segurament, perquè t'has d'allà d'estirar una mica per tal de veure tota la pista, perquè tens unes columnes davant i sí, n'hi ha algunes que no, però vaja, diguem que tampoc és el major dels problemes. La qüestió és que és un lloc que està vell, que el tema dels lavabos i el Camp Nou no és només el Camp Nou. Aquí al Palau Blaugrana tampoc és que sigui tot un luxe, la veritat.
Àngels Laia, us agrada? Sou més de Grimau o de Màrius Carol?
És que jo entenc l'encant, però també a mi, de tot això que m'ha sorprès, és que el Barça fes aquesta enquesta amb els socis sense consultar a l'equip que en pensava prèviament i que ara hi hagués aquesta contradicció que ha fet que el Barça reculi una vegada més una iniciativa que potser s'estaven plantejant. Ara ja no hi ha volta de full, vull dir, no hi aniran. Bueno, a mi m'agrada, no. Però...
I la Laia?
Es cola que el Barça havia negociat amb l'Ajuntament. Diga, ja és la pera.
Ah, com se diga.
Entens o no? Per què negocio amb l'Ajuntament una sèrie de partits si el soci ha dit que no i els
jo crec
no
que el que havíem fet era la consulta, a l'Ajuntament si hi hauria la possibilitat. Però en tot cas se m'escapa el fet de que es facin aquestes consultes i aquesta consulta al soci abans de parlar amb el vestidor citat.
Bueno, però a veure, aquestes filtracions actualment... Ja passa això, que a vegades hi ha massa gent, també algú de l'Ajuntament,
no,
el millor que parla...
A mi m'ha arribat com a soci aquesta enquesta, que si m'agradaria anar a...
Però no, però ja l'han fet a l'enquesta, ha sortit que no volen anar, el soci ha dit que no, sí. Ja està. Tu, Laia, al Palau Blaugrana, t'agrada?
A mi m'agrada, sí. És una mica hipòcrita, perquè fa anys que no hi vaig, però sempre que hi he anat, a mi m'ha agradat. Crec que al final l'atmosfera que es crea allà és especial i això està per sobre de que es caigui a trossos, com també és que hi hagués trossos al Camp Nou.
Tu, Edgar, vens... Sí. Tu passa, rius més que...
Què li passa?
Rius més que passa el programa.
Sí, el Dani volia dir alguna cosa, no sé.
Sí, Dani, perdona, digues.
No, a veure, amb un matís que jo crec que és important. La consulta al Barça la va engegar fa quan? 2-3 dies, diguem-ne. Sí. A nosaltres, fonts del club ens expliquen que per tal de tenir els resultats d'aquesta consulta trigarien uns 10 dies.
Sí, sí,
val? Per tant, són 3 dies. Aquí la qüestió és que ahir Roger Grimau i Satoranski, per mi, diuen el que diuen. Perquè si has de... els resultats no sé com els poden tenir, si a priori havien de ser 10 dies. Però clar, és el que dieu vosaltres, és que la cosa s'ha començat amb els peus, perquè no hi ha hagut una comunicació amb la plantilla i surt la plantilla, i el segon dia d'enquesta diuen a nassos de què he d'anar jo al Palau Sant Jordi. I llavors, la interpretació que faig jo és quan el club diu, doncs mira, noi, no, les coses que comencen bé tampoc aniran bé, i fan el comunicat que fan avui.
No marxis, Dani, perquè el diumenge torna a haver partit al Palau.
Sí. Que s'ha de quedar a dormir al Palau.
Sí. Home, és veritat que és antic, però s'hi dorm força bé.
Ah, sí? Com ho saps?
No, bueno, perquè, a veure, és veritat que no hi ha moltes habitacionetes, bueno, habitacionetes, no habitades per dormir, però sí que té un encant. És com la típica habitació...
És un moble,
no, però és com la típica habitació d'adolescent.
Hi ha un soterrani.
Que té uns quadres antics.
Mira, et salves perquè hem d'acabar, perquè, mira, veus, m'estan tocant els xiulets.
Sí,
no?
Millor.
Bueno, esperem el debut de Ricky Rubio. Dani, moltíssimes gràcies.
Gran Dani.
A vosaltres, que
gràcies.
Vagi molt bé.
Àngels Prieto, Quique Guas, Laia Cervelló. Bon cap de setmana.
Molt bé.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1. Torna Fira Passió, un festival cultural i comercial on podràs gaudir de tot tipus d'activitats de cultura popular.
Curses de creus, desfilades d'armats, cercaviles temàtiques, divertides microescenes i bons productes de la terra.
Des de la Federació Catalana de Passions, t'animem a acompanyar-nos el proper 2 i 3 de març a Esparreguera.
Fira Passió, viu les passions.
Torna la fira més esperada, Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilafranca del Penedès. Una fira de l'Associació de Concessionaris Oficials amb 500 turismes i furgonetes de totes les marques i a preus excepcionals. Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilafranca, el millor moment de l'any. Dissabte 2 i diumenge 3 de març. Més info a firavovilafranca.cat.
Àgata Roca és una professora associada d'una universitat a l'última obra de Victoria Spunberg, L'imperatiu categòric, un retrat social que planteja, amb molta ironia, què és èticament correcte quan el sistema t'ofega. Del 28 de febrer al 24 de març, al Teatre Lliure. No et quedis sense entrades.
RAC 1.
El principal opositor a Vladimir Putin, Alexei Navalny, ha mort aquest matí a la presó.
Anem cap a Moscou amb el corresponsal de RAC1, Abel Gallardo.
La mort de Navalny té lloc quan queda un mes.
A Galícia està en marxa la jornada electoral més incerta dels últims 15 anys.
Obrim ronda de contactes amb els enviats especials de RAC1 a Galícia. Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. La participació a les 12.
Arnau Mañé, bon dia.
Sí, bon dia. Aquí el repte del PP és aconseguir la...
Xavi Hernández, el tècnic del Barça, a punt de parlar davant dels mitjans de comunicació. Per tant, som...
Actualitzats els marcadors, anem cap a Màlaga perquè aquesta tarda... Tenim...
Cada dia, de 2 a 3 del migdia, l'informatiu Líder us explica tot el que passa. RAC 1 migdia, amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
RAC 1. Tots som 1.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC 1 a RAC1.cat.
El cop notícies de RAC 1.
Doncs ja anem recollint, perquè, clar, ens n'anem de cap de setmana una mica tard. Què tal, Ballonesta? Tu encara aniràs més tard?
Com es nota, que aneu ja de cap de setmana? Perquè ara aquí hi havia aquí un ambient, aquí l'estudi...
Bueno, perquè ara fèiem la post-tertúlia, la post-tertúlia, espera't que el micro...
M'encanten aquests minuts, aquests segons previs, quan
entro... És quan es diuen les coses més interessants.
Sí, és que un dia hauríem de fer un recull d'aquestes coses, eh?
Sí. Això passa també amb els entrevistats, que quan acaben...
Dius, ostres, no m'ho podies haver dit fa 2 minuts, això?
No, no t'ho puc dir, perquè això políticament no t'ho puc dir. Bueno, Ballonesta, avui que... diguéssim, en què obres?
Doncs mira, tenim una novetat, fa pocs minuts, és que RAC1 hem tingut accés a aquest document que la Comissió de Venècia, aquest òrgan consultiu que depèn del Consell d'Europa, doncs avala la llei d'amnistia.
L'avala?
Sí, ara de seguida en donarem tots els detalls.
M'hagués jugat, això sí...